Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària L'Escarritx.
Montblanc, 3 de novembre de 2021. Programa número 7 de la quarta temporada. No se acerca el invierno, ha llegado el invierno. I és que avui fa molt, molt de fred. Tant de fred que baixant se m'ha despertat l'enteniment i m'he adonat que la setmana passada vaig anomenar una escriptora que va apropar-nos a la taula del Festa Llibre Signar i li vaig dir malament el cognom. Així que aquí ve l'esmena, ens va visitar la Maria Caraltó Vives amb l'obra Cuando mi brújula fue la lluvia, que va venir a signar llibres amb nosaltres. I avui aquí al programa estem solets, una mica freds.
Sembla que fa una mica d'eco i tot.
Hi ha eco, perquè són a casa la resta.
El fred ja ho fa, això.
A la meva esquerra hi ha l'Anna Román, que ve una mica ressegada.
És que fa molt de vent i costa caminar, no?, de pressa i fet uns minuts tard.
No ens agrada l'hivern, eh?
No ens agrada.
Doncs és el que ve ara.
És el que ve ara. I mira, l'hivern no sé com t'ho he de dir, encara mira prou. Però que no hi hagi llum, és molt fosc, eh?
Això és veritat.
Molt fosc. A dins a la vidriera, a la petxina.
El vitrall.
Tenim en Sergi Olivan, en Ceroli.
Bona tarda a tothom.
I la que us parla, la Judit Caral, de Calmacari, de Barberà de la Conca. I sense més dilació, dir-vos que demà estarem a Valls, a 8:15 del vespre, a la sala d'actes de la capella de Sant Roc, fent un homenatge a Joan Margarit, Plànols d'una vida, els que us convidem a venir, a la gent que vulgui venir-hi. Mentre el Sergi va trucant, perquè avui farem primer el Vitri Enigma i explicar-vos que els guanyadors de les edicions anteriors, que en primer lloc van ser l'Anna Morós, l'Agustí Soler, el Jordi Mimó, la Dolors Garcia i en Jaume Devesa, l'Anna Maria Morós ja ha recollit el seu premi, però la resta, els altres 4, els tindran a disposició al Museu Arxiu de Montblanc. I així, mentre fem temps, us explico l'efemèride.
I think we're unique because now as you can see we are in a studio atmosphere.
L'efemèride, tenim un convidat. L'efemèride que està...
No hi entres res, però
és la cortineta d'avui, s'ha encallat una mica. Bueno, en l'efemèride de la setmana passada us parlava de dos fets molt recents, en què sol havíem de retrocedir dos anys per recordar-los, el desbordament del riu Francolí i la trobada de pintures rupestres a la cova de la Font Major de l'Espluga de Francolí. I avui espero sorprendre-us, amb una dada totalment contrària i fins i tot m'atreviria a dir que poc republicana, que sens dubte va ser un dels eixos del programa anterior. No sé si el Sergi té aquí un repic de tambor o tal vegada un bonic toc trobadoresc de fídula. No el tens? Bueno, per si us ho pregunteu, la fídula és una espècie de violí. Benvolgudes persones oïdores del Pàgina 107, us confirmo els pensaments que us venen al cap avui amb l'efemèride, i l'efemèride va de Reis. Però no de Reis qualsevols, eh? De Reis catalans. Del primer rei que us volia parlar és de Jaume I el Conqueridor. Per què? Doncs resulta que a principis de novembre del 1230, en concret l'1 de novembre, o sigui, dilluns d'aquesta setmana, el rei Jaume I el Conqueridor era a Montblanc. Jaume I el Conqueridor, comte de Barcelona i rei d'Aragó, 1213-1276, nasqué a Montpellier, el 1 de febrer de 1208, i era fill del rei Pere el Catòlic i de Maria de Montpellier. D'infant, fou hostatge de Simó de Montfort fins l'any 1214, que fou retornat a Catalunya per ordre del papa Innocenci III. Aquell mateix any, les Corts de Lleida el juraren com a rei. Va contraure matrimoni amb Elionor de Castella el 1221 i en segones núpcies amb Violant d'Hongria el 1235. Amb un nombrós exèrcit, en el qual hi figuraven molts montblanquins, va conquerir Mallorca el 1229 i València el 1238. Ajudar el seu gendre, Alfons X, el savi, de Castella en la lluita contra els sarraïns i a conquerir Múrcia el 1266. La vinculació de Jaume I a Montblanc fou molt intensa. A la tornada de Mallorca, després de la conquesta, el rei fou rebut amb entusiasme pels montblanquins, com us deia, un novembre de 1230. En la crònica o llibre dei fets, el propi monarca ho confirma dient: «E quan haguem estat en Tarragona, anam-nos-en a Montblanc, e ninguns homes del món podien bé acollir llur senyor amb professions, amb alegria i amb gran plaer, per tot allò on passàvem, ells ho feien a nos i agraïen Déu tot lo bé que Déu nos havia fet». Això ho explicava en Lluís Parets, que ha constatat també la presència del rei a la vila el mes de gener de 1236 i l'11 de maig de 1260, i els dies que van del 18 al 28 de juliol del 1261. En el repartiment de les terres de Mallorca, els participants a la conquesta de Montblanc fou una de les viles més beneficiades, i consta que els homes de Montblanc els feren repartir, els feren repartits entre altres propietats, tres obradors a la ciutat de Mallorca, una granja en el propi terme i cinc en la Petra. D'altra banda, remarca Lluís París que la importància del contingent os de Montblanc que participà en la conquesta de València ve revelada pel fet que dels quatre documents atorgats per Jaume I en l'últim mes del setge, un d'ells és un privilegi concedit a Montblanc, In obsedione valentia, el 28 d'agost de 1238, així com que després de la conquesta es donés el nom de Montblanc a un carrer o barri de València, honor només concedit a les poblacions que més contribuïren a la campanya. Jaume I confirmà la concessió de l'escrivania de la vila a l'església de Santa Maria, el 1250, i protegí els jueus montblanquins, als quals concedí el lliure comerç de blat, oli i altres mercaderies, i a la vegada els atorgà el dret de no poder ésser detinguts en les seves sinagogues. Bueno, alguna cosa li devien haver donat, tampoc no crec que fos de balde. Entre altres nombrosos documents de Jaume I referents a Montblanc, Lluís París cita el que assenyalava la vila com a esponsalici on han d'esposar-se amb Elionor de Castella, el 1222, i de la seva altra muller, Violant d'Hongria, el 1251. La intervenció del rei en qüestions de primer clos emmurallat de la vila el 1258 i la prohibició encaminada a evitar que quedessin exempts de la jurisdicció real i local els béns radicats a Montblanc. Jaume I moria a València el 27 de juliol de 1276. S'imposa una nova cita, Lluís París, per remarcar que el record i l'efecte de vila de Montblanc tenia pel rei conqueridor han perdurat els actes celebrats amb assistència multitudinària a Montblanc per commemorar el setè centenari del naixement del monarca el 1908. I l'efemèride, que us deia que era de dos reis, doncs l'altre rei català, que era Montblanc, un dia com avui, però de 1493, en aquesta hora, 528 anys enrere, Ferran II, el catòlic, caminava pels carrers que avui a nosaltres han dut a la ràdio i que segur que anava ben embolicat perquè fa molt de fred. Ferran II, el catòlic, comte de Barcelona i rei d'Aragó, del 1478 al 1516, duc de Montblanc, nasqué a Sos, Aragó, el 10 de març de 1452. Era fill de Joan II i de Joana Enríquez, casat amb Isabel de Castella, 1469, i en segones núpcies amb la germana de Foix, 1506. Durant el seu regnat es produïren fets tan importants com la conquesta de Granada, el 1492, i el descobriment d'Amèrica per Cristòfor Colom, el 1492, i el recobrament del Rosselló, el 1493. Sent príncep, s'entrevistà el 1 de maig de 1466 a Montblanc amb l'abat de Poblet per a intentar posar fi a la guerra entre el monarca i Pere de Portugal. De nou es trobava a la vila el 3 de novembre, 3 de novembre, ui, som 3 de novembre, de 1493, de pas cap a Poblet, nomenar ambaixador seu a la cort pontifícia al plebà de Montblanc i després cardenal Francesc Remolins. Era capellà dels Reis Catòlics, el sacerdot montblanquí Pere de Guí. Ferran II morí a Madrilejos, Castella, el 23 de gener de 1516. El seu cos fou sepultat a Granada. I fins aquí una efemèride reial, poc republicana. Espero que no tinguem cartis. Ni...
No, però és curiós, no? Perquè són reis molt...
Van passar per Montblanc,
sí.
Tal dia com avui, o de dilluns.
Exacte, per això. És una cosa que no sabíem.
No sabem si el que hi ha ara s'hi costarà. Ara que és rei.
Ja va, bueno, clar, va venir però no era rei.
Sí. A veure, tampoc cal, eh? Bueno, sí, però bueno, que faci el que vulgui.
Sí, és igual. O sigui,
ara no em posarem un jardí.
No. L'efemèride és aquesta.
L'efemèride és
aquesta. D'exiliar, tu, ara, també.
M'hauré d'exiliar. I tenim el Vitrià Enigma, tenim l'Antoni Vitrià.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Vinga, va, que dura...
Antoni,
s'eleva... Espera, que donarem pas a la secció.
Vinga. Sí.
El Vitrianigma.
Ara, veus?
Ara ja estic preparat.
Això és més oficial,
ja ens fiquem en situació, ara, va.
Això és més oficial, eh? S'eleva fi de no trobar-se'l, 6 lletres. Què s'eleva fi de no trobar-se'l?
Ai... La paraula en qüestió la va deixar caure una mica però damunt del terra sense necessitat de cap ajut ni de cap instrument. Mm-hmm. I tampoc sense rebre la factura de la llum o del gas, que també
tenen que
amb els preus que va. En aquest sentit, denunciat, sí. Com dèieu molt bé, feia així, no? S'eleva a fi de no trobar-se'l. Mm-hmm. I la paraula en qüestió tenia 6 lletres.
Sí.
I la resposta era levita. Levita, una paraula culta, relacionada amb temes de moltes vegades religiosos o místics, no? Uh-huh.
Místics.
Que fa l'efecte d'això, d'enlairar-se de forma autònoma, relacionat amb la concentració, la connexió amb allò més transcendental, que fa un interit un cos o un objecte. Això em recordava, eh? No sé si era un lector.
Com, perdona? Ai, no s'escolta bé ara.
No s'escolta bé.
No et belluguis. Bueno, no. És que et sents molt bé o en sec res? Hola.
Hola.
Em pensava que havies levitat. I encara s'ha enlairat i ja no sortirem.
Ara bé, sí?
Sí, ara bé. Millor.
Sí, però no, que us preguntava si coneixíeu, bueno, si heu llegit el Tintín.
Sí.
Sí, algun.
Doncs,
tots no.
Té un... hi havia, sempre hi ha els grups que són de la Terra i Xilogàlix. El Midó era una història dels dos perquè m'agrada molt. I aquestes aventures que explicaven tots dos. Doncs hi ha un Tintín que s'intitula el Tíbet,
sí,
on una aventura en aquell país muntanyós, no? I el Tintín va en un centre budista, com tants n'hi ha, i tan amagats i tan allunyats, i es troba un monjo que es diu Raig Beneit, i és un monjo doncs, que levita tinguent connexions amb allò transcendental i tinguent visions. I va ser la primera vegada servidor que va veure amb algú levitar. Dins d'un còmic que era el de Tintín del Tíbet, vull dir, amb aquesta manera tan fàcil de trobar-se les coses, no? Com és amb la lectura i en aquest cas de còmics. Ara bé, també, amagava el significat del verb evitar amb el pronom ell, de la forma evitar a ell, evitar-lo o levitar. D'acord? Tenia aquest joc. De ben segur que en certes ocasions desitjaríem levitar per evitar segons aquí o a quines situacions. En aquest cas, fins i tot podríem dir levita i levita.
I sonen igual, eh?
Sí, clar. Sí.
Correcte. És a dir, fins i tot ho podríem fer lligar així. Mm. D'acord? A partir d'aquí, el Sergi ens dirà si la ciutadania montblanquina de la Conca i més enllà ens ha respost a la qüestió.
Sí, han anat responent. Sí, ha pujat una miqueta. Tornem a agafar la mitjana. Han respost 10 i han encertat tots 10.
Ah, bé. Un miracle.
Sí, hem fet ple.
Hem fet ple, molt bé.
Que bé.
Sí, haurem de preguntar a l'Eduard Contijó, que després el trucarem a veure quina era la seva resposta.
Ah, sí, que perquè ell el programa...
Perquè va dir que ho havia encertat molt ràpid.
I ell ho va dir en directe.
Va dir, era bo, era bo.
Ja la va trobar la paraula, ja la va trobar. Bueno, preguntem-li a veure si...
Sí, a veure si la va encertar.
Si és la mateixa. Voleu que fem el sorteig o...
Sí, el sorteig primer, que si no ens el descuidem.
Sí? Doncs vinga. Una de l'1 al 10, doncs el 3.
El 3? A veure en qui li tocarà aquest camí.
Vale, sí.
Sí?
Tinc un. Doncs mira, és el Ramon de Cal Socarrat d'Andaní. Ramon Buira. Ramon Buira.
Molt bé. Un altre de Terres de Ponent.
Ah, mira, ves,
aquí anem pensant. Cal Socarrat d'Andaní, no l'he sentit mai.
De Cal Socarrat, ell diu el nom de la casa i tot, eh?
Ramon de Cal Socarrat d'Andaní.
Sí, en Dani és un petit d'aquests, és un agregat al Farràs. El Farràs és el poble, això està molt a prop de la franja de Ponent, amb l'Aragó.
Jo pensava fins i tot que tenia un nom com de notari, saps?
Com Bosch, no?
És superllarg, saps? No s'acaba mai.
Sí. I ell, doncs, és un poble que es diu Andaní, que amb el temps era poble independent, el que passa que amb el temps es va integrar amb el Farràs i el nom. Bueno, no és mal nom, perquè és Cal Socarrat. Hi ha altres noms més.
Cal Socarrat amb U.
Bueno, ara
no
ens ficarem temps...
amb els renoms de les cases, però n'hi ha d'alguns més,
sí,
més interessants, fins i tot.
Però ja li farem arribar doncs, a l'Antoni, si no?
Sí, farem
arribar els obsequis i els hi faràs arribar tu.
Bueno, que el vingui a buscar, que el vingui a buscar al museu, sí, que faci un tomet per Montblanc. El museu està obert els caps de setmana. Vull dir que els hi és propici de venir-lo a recollir. I així també...
Perfecte. Així convencem a gent que vagi a visitar-nos.
Claro,
sí, senyora.
Claro.
Això mateix.
Molt bé.
Llavors, si voleu, tinguem ja resolt aquesta tenim la setmana anterior,
sí,
us animo a aquesta setmana.
Vale,
a veure,
sí.
Sembla.
Sí.
Mireu, doncs això, aquesta setmana... Una paraula d'aquesta època de l'any, amb la ja tradicional lluita entre castanya i Halloween, que aquí un servidor és de les coses properes, ja ho hem passat, però bé, encara estem amb la ressaca. I com no, tenim un mitjanigma que s'inspira. I diu així. L'ingredient més mentider dels panellets, de 7 lletres.
L'ingredient...
Més mentider...
Més mentider...
Dels panellets.
Dels panellets.
7 lletres.
Ep, hem pujat les lletres aquí, eh?
Lletres.
Sí. Això ja és més
difícil. Sembla que aquesta és rècord des que hem fet a la ràdio.
Sí, sí, però crec que serà que és més senzill que el de la setmana passada. Crec que és més senzill. És només agafar el receptari de la padrina, del padrí, però només de la padrina que del padrí, sí, i veure sí, que per fer panelles que fa falta.
A veure què fa falta.
I llavors, doncs inspirar-se en això, a veure què hi trobem dins d'aquests ingredients.
Sí. Molt bé.
Ja saben la gent que han d'enviar un mail a literariescarrit@gmail.com amb la seva resposta, ja... I vinga, i sort.
Molt bé, i molta sort que tingui.
I a veure si sí, fem que la gent s'animi a participar i que no se'n noguin amb panellets, sobretot.
Sí, que sempre en sobre.
Sempre en sobre.
Sobre per unes quantes setmanes.
El de la cirera, sempre sobre el de la cirera.
I per què en fem de cirera, doncs?
No sé, perquè fa el bonic.
Coloret, sí, sí.
A la foto, a l'Insta.
És el toc cromàtic, és el toc cromàtic que li dona a la uniformitat de marrons i blancs, que normalment són les panelles.
És la cirereta, no?
Bueno, Vitriat, convidem la setmana vinent a vindre aquí portant-nos uns panellets, el que vulguis.
Amb cirereta o blanc.
Cirereta o sense, ens és igual. Aquí ens mengem tot.
D'acord, a veure si la setmana que ve ens podem personar. No l'evitarem.
No. Bueno, vine com vulguis, també ara no ens hi posarem malament.
Home, si vinc levitant, potser us espanteu una mica, fins i tot jo, Vinga, doncs,
Toni,
una abraçada ben forta.
Que vagi molt bé.
Igual, molt adéu.
Adéu.
I avui tindrem un convidat al telèfon que ha tret un llibre, Nocturnàlia, del Joel Santamaria. El Joel Santamaria potser és l'autor que tenim més diferent perquè és gènere fantàstic. No tenim gaires escriptors que escriguin amb gènere fantàstic. En Joel Santamaria i Matas és natural de Reus, és aficionat a la lectura des de molt petit. Ell és filòleg d'hispànica i d'anglo-germànica. Sembla que treballa en un institut a Salou i també es veu que viu a Salou. Imparteix classes de llengua i literatura universal en un institut, com us he comentat, i ha tret aquest llibre, Nocturnàlia, però ell ja en tenia dues novel·les. Humanofòbia, que diu que és una distòpia i que va quedar finalista en el Premi de Ciència-Ficció Isaac Asimov 2019. I una altra, que era una novel·la històrica, Dies Irae. Aquestes no les he llegit, només he llegit Nocturnàlia. Joel, bona nit, què tal?
Hola, Judit. Bona tarda. Bueno, bona nit.
Bona nit.
Moltes gràcies per haver-me convidat al teu programa.
Bueno, no és meu, és de l'Esquerrit, és del conjunt de tota l'associació.
Te l'has fet molt teu, Judit.
I el fem entre tots.
Bueno, pues, moltes gràcies a l'Esquerrit.
Sí, la Judit és la conductora, però... Sí. Però som més.
Nosaltres anem aquí amb el cinturó ben posat, però.
Condueixo el carro cap al Pedregar.
Vale.
Vinga, va, donarem pas, doncs, a...
A l'entrevista.
Ah!
L'entrevista.
Vinga, va. És que hem d'aprofitar que tenim cortinetes.
Joel, que és una innovació, perquè l'any passat no en teníem, i només fa res, és el segon programa que les tenim, i estem com a nens aquí, jugant amb els botonets de les cortinetes. Joel, gènere fantàstic, com és això del gènere fantàstic? Què et llami tu del gènere fantàstic?
Bé, a mi m'agrada, bueno, sempre m'han fascinat novel·les de gènere fantàstic com Stephen King.
Sí.
I a la vegada també m'agrada molt la literatura antiga, o sigui, clàssica, medieval, que fa 200 o fa 100 anys.
Sí.
I aleshores, com que m'agrada molt la literatura romana, vaig veure que sortien contínuament un munt d'elements fantàstics a la literatura romana original de fa 2.000 anys, elements fantàstics que no s'han vist mai en cap sèrie, ni en cap pel·lícula, ni en cap lloc conegut. Els experts les coneixen, aquests elements fantàstics, però no són coneguts pel gran públic.
Jo vaig vindre a la presentació amb una... Quantes presentacions has pogut fer, Joel, en pandèmia?
Pues mitja dotzena.
Mitja dotzena, vale. Bueno, jo vaig venir a l'estiu, que la fèiem a Tarragona. No recordo com es deia, és la part vella de Tarragona.
Antiga Audiència.
Ah, sí, a l'Antiga Audiència. I bueno, clar, és que està basat en Tarragona, està basada en la Tarracor romana, no? En una època en què ja és el declivi, però només és el marc, diguem, d'on passen les coses. Aquest no seria el fil conductor, oi, de la novel·la?
Bé, igual que és Tarragona, podria haver sigut Cossotra, ciutat romana.
Sí.
L'Aquència era l'imperi, però a mi em va interessar Tarragona perquè, bueno, doncs, passo moltes vegades per allà i està aquí al costat, no?
Sí, sí, clar, és una manera de situar l'escenari més fàcil, oi?
Sí, per exemple, si descric el Foro Ciutadà, doncs m'ho puc passejar pel Foro Ciutadà i veure exactament com era...
Clar. Pots dir per on entraven i tot.
Com estava organitzat i tot. Puc tocar-ho, puc tocar les pedres.
Sí, entenc, entenc. Bueno, sí que hi ha Tarraco, però també hi ha Palmira. Per què Palmira?
Bé, Palmira sempre m'ha fascinat. Era una de les ciutats més importants de l'Imperi Romà, la part oriental,
sí.
I estava enmig del desert.
Sí.
I els romans la van saquejar i destruir completament quan la seva reina, una reina en aquella època,
sí.
la Zenòbia, es va revoltar contra l'emperador. Aleshores, els romans la van saquejar i destruir completament, i però les seves ruïnes van quedar molt ben conservades durant 2.000 anys, enmig del desert. Tot el que era pedra va seguir en peus. I, bueno, l'estat islàmic ho va fer dinamita tot fa 4 o 5 anys. Fins fa 4 o 5 anys es podia veure, ara ja no hi ha gaire cosa per veure.
Oh, quina pena. De fet, Palmira és l'eix, és l'inici, és el motiu de la novel·la. Potser ara estic fent un spoiler. Bueno, però és un spoiler molt petitet.
Sí, és on comença el nus, no?
És on comença el nus i en el fons... Bueno, és on comença el nus. M'ha agradat molt que parlaves del Tártalo, el abismo de los muertos, perquè està escrit en castellà.
Sí.
I ho he buscat i, curiosament, Amerra, Tártaro, també en parla la Dolores Redondo, en el Guardià Invisible, pues, fa servir una mitologia basca del Basajaún i també surt allí el Tártalo, però allà té un concepte diferent. És com un yeti de la natura, és un ésser bondadós, però el Tártalo teu no seria massa bondadós.
No, la veritat que no. Bueno, Dolores Redondo m'he llegit aquesta de la trilogia bastant, sí.
Te l'has llegit?
Interessant.
Sí, és molt
interessant. La barreja de novel·la policíaca,
sí.
I l'ambientació que fa.
Sí.
Sí, és interessant.
Bueno, és que hi ha trets de la teva novel·la que m'ha recordat a altres, que com ja vam parlar alguna vegada abans de l'entrevista, com això que hi haguessin persones albines, no? I tu em vas explicar,
sí.
Bueno, que hi ha un misticisme, no?
Sí, les persones albines sempre han considerat que tenien un poder sobrenatural. Per exemple, veiem a Bola de Drac, quan Son Goku agafa tot el seu poder, es converteix en un ser albí.
Ah,
i també,
sí.
Amb les religions africanes, tots els albins són bruixots o són mags.
Val. Bueno, és un fil que m'ha portat altres novel·les i que m'ha interessat. T'he de dir que escrius molt bé, que redactes molt bé. I hi ha una part de tu que fa una mica de por. Quan et poses a redactar els càstigs que els hi feien, que jo crec que quan ho expliques segur que eren així, que eren reals, però és que els vius, és molt, molt bèstia, eh?
Bueno, el personatge que surt a la presó, que és el prefecte de la ciutat,
sí.
Recio Gallo, està basat en el marquès de Sade.
Ah, no.
Sí, és el retracte físic del marquès de Sade a l'època romana, al pretori de la Tarraco romana.
Vale.
Totes aquestes tortures existien, sí. De fet, hi ha moltes coses que no han canviat de l'època romana fins a l'època de la Inquisició.
Sí.
Les tortures feien servir les mateixes. Això quan llegeixes una obra romana fa 2.000 anys, ho llegeixes.
És molt terrible. El poltre,
no sabia jo que els romans feien servir el poltre, però el fan servir. Uh-huh. I tota la panòplia que hi ha de tortures, la majoria existeix en època romana. Igual que la creença amb les bruixes... Uh-huh. És quasi idèntica amb l'època romana que al segle XVI o XVII. O sigui, hi ha coses d'aquestes que no canvien, i això em sorprèn bastant.
Hi ha una part que potser és una mica violenta, els hi recomanaries als teus alumnes, perquè tu ets profe?
Sí, de secundària.
Bueno, entenc que són més grandets i ho poden localitzar i posar-ho en context.
No, però jo als meus alumnes no s'hi recomano mai cap llibre meu, eh? A veure, a l'institut del costat hi ha una professora que fa llibres autoeditats i obliga a tots els alumnes del seu institut i a altres instituts a llegir el seu llibre com a llibre de lectura, però jo s'amago, o sigui, no m'agrada veure alumnes amb el meu llibre. No sé, es pot comprar qualsevol persona de Barcelona, de Reus o el que sigui, però no cal que siguin alumnes meus.
No cal que siguin alumnes teus, bueno...
Però mai t'has trobat que algun alumne hagi comprat un llibre teu i t'hagi comentat?
Sí,
i com te sents?
Ah, bé,
sí, però... Sí, t'agrada?
Sí, està bé, és curiós. Que passa que, a veure, els meus alumnes són jovenets, aleshores
sí,
igual hi ha algun de batxillerat que sí, que li agrada i tal, però normalment els que fan primer o segon d'ESO no s'agafaria mai un llibre meu.
Tu creus que els llibres tenen gènere?
Gènere en quin sentit?
Que tenen un
o tipus de llibre?
No, que estan destinats al públic femení o al públic masculí.
A mi... No ho sé. Jo puc dir que hi ha molts gèneres. O sigui, per exemple, hi hauria el gènere sentimental... aquest romàntic que s'escriuria més aviat a les dones, però, esclar, poden haver moltes dones que també facin un munt de gèneres que no tinguin res a veure amb aquest gènere sentimental romàntic o feminista o res d'això. Per exemple, la primera novel·la de terror i de ciència-ficció de història és Frankenstein, escrita per Mary Shelley, que va ser una autora anglesa. Per tant, sí que hi ha gèneres destinats a les dones, o que semblen destinats a les dones, però una dona pot escriure qualsevol tipus de gènere.
I els igual homes també, no?
També, també els homes també poden escriure gèneres destinats a les dones, que s'han vint destinats a les dones, però en principi qualsevol dona o qualsevol home pot escriure qualsevol gènere. El que passa que el punt de vista pot canviar una mica, depèn de què es tracti.
Sí.
Això sí que és veritat, perquè majoritàriament tenen una sensibilitat una mica diferent, depèn de quin tema es tracti.
Bueno, jo les tortures les he trobat superbèsties, però suposo que és una qüestió també meva, no? Que... És que redactes molt bé, ja t'ho dic, eh? Jo veia la pel·lícula en allà i per mi era un problema, saps?
Bueno, però és que jo les tortures les faig el més bèsties possible,
ja
per comissionar l'actor. O sigui, igual que les escenes que surten els morts i alguna escena de... Els ressuscitats, que són morts vivents.
Sí.
Però jo intento que sigui tot el més impactant possible, clar, perquè és que si a mi no m'agrada deixar indiferent.
Mm-hmm. Bueno, la història està molt ben tramada, té un molt bon inici que t'enganxa en seguit, després el cos també, i al final el desenllaç a mi m'ha agradat. A mi m'ha agradat.
Sense dir res
més. Bueno, és imprevist, no?
És imprevist, sí.
M'ha
agradat. I si no et sap greu, podríem parlar de l'altre tema que tenim, com si diguéssim, en comú, que és que ets president de l'Associació Literària d'Escriptors de les Terres de Tarragona.
Sí, bueno, això és una, en realitat, el nom és una mica rimbombant, però en realitat...
Fes una propaganda d'aquest dissabte.
No sé, jo només... A veure, la idea és... Jo és que vaig començar a moure aquesta associació jo sol perquè no coneixia ningú no coneixia ningú que escrivís novel·les. Sí, en sec públic guanyar, quedar finalista un premi de ciència ficció, Estat espanyol, i en sec es passa, em va publicar la segona novel·la i vaig dir, collons, si no conec ningú que escrivi novel·les, sí que publiqui novel·les. I aleshores sí. Vaig fer una crida pel Facebook, a veure si algú estava interessat, i la idea va ser que d'aquesta associació és que ens anem coneixent escriptors de Tarragona, Reus, bueno, Montblanc ja que una mica més lluny, però també, perquè no, o Cambrils, Salou, el que sigui, de per aquí a prop, i que ens coneguem personalment, o sigui, vale, que hi ha molt bé, que hi ha un grup de Facebook per penjar coses.
Sí.
Però el més important és que ens anem coneixent en dinars, ens anem intercanviant favors, per exemple, mira, jo conec amb aquest periodista, o jo te puc corregir el teu manuscrit, si me'l passes, i bueno, jo conec amb aquest editorial, amb aquesta altra editorial no hi vagis, i sobretot intercanviar informació.
Fluxes d'informació que ens serviran a tots.
Pues a mi la veritat m'ha servit, i jo penso que altra gent que ha vingut als dinars també, sobretot això ho fem per dinars, perquè per internet és tot molt fred, vale. Hi ha la pàgina de Facebook i tenim un grup de WhatsApp, però jo sempre penso que és millor fer-ho tot en persona, allí dinant i tal.
No, sens dubte.
I n'hi ha un aquest dissabte, oi?
Sí.
A Reus.
Bueno, és que jo preferiria fer dinars a Reus i a Tarragona perquè són cèntrics, llocs cèntrics.
Molt bé.
O sigui, és on viu més gent i per tant és on s'ha de desplaçar menys la gent. I a part que, com que molts escriptors no conduïm, m'he donat compte que molts escriptors que en aquestes dinars no condueixen. Tenen fòbia al cotxe, per tant, són llocs fàcilment accessibles amb el transport públic i no sé.
Perquè sou de capital... I no, llavors no necessiteu conduir tant.
Hi ha de tot. Bueno, Joel, doncs ho deixem aquí i ens veiem dissabte, a veure si podem fer per venir, d'acord?
Bueno, moltes gràcies per l'entrevista. Sí. Jo el que era acabar de dir de Nocturnalia és que la gent, no sé si t'ha passat a tu, és que la gent que s'ha llegit ha dit que ha après un munt de coses de l'imperi romà que no sabia, sobretot creences i coses d'aquestes, supersticions, i després també que s'ha llegit passaven un munt de coses i tenia suspense. Bueno, no sé si ha sigut el teu cas, però bueno.
Sí, i a més ens hem d'acomiadar dient vale.
Vale, sí, és la expressió llatina per dir adéu.
Ah, sí?
Bueno, de fet, fins al segle XVIII, vale era una expressió de comiat normal a les cartes, eh? Quan la gent escrivia cartes a Espanya o a Catalunya mateix i a Europa, acabava amb vale.
Doncs ara ja, quan el fem servir, ja bueno, tindrem aquí una noció més, de què volia
dir. No és cap castellanisme, vale, això ho he aclarit als oients. Vale no és, és un latinisme que vol dir adéu.
Adéu.
Sí, ara, sí, ara diuen no... ok o fiquen un pols amunt.
Doncs ara nosaltres ficarem un vale.
No, que és broma, era broma.
Vale és goodbye, no és ok. Amb llatí clàssic. Això s'ha d'explicar. Vinga.
Bueno, vale. Molt bé, Joel. Vinga, una abraçada.
Adéu.
Adéu. Adéu, bona nit. Bueno, pues mira, ja podem llegir, si voleu, aquest llibre, Nocturnalia, del Joel Santamaria, que el podeu trobar a les llibreries, està editat per Espasa. I us ho he de dir de veritat, és gènere fantàstic, però està molt ben redactat. I el que deia ell, viureu el lloc, viureu la història. I a part, el nexe, bueno, el fil us sorprendrà. El fil us agradarà molt. Sí, anem a parlar de paraules? Parlem de paraules, Anna?
Parlem.
Ah, doncs llavors haurem de ficar una coseta.
Paraules.
Doncs sí, molt bé la cortineta. Doncs parlarem de paraules. Avui en parlarem només d'una.
Vale.
Però
que doni vale, no vull dir vale de Déu, eh?
No, és que clar, ara em pensava que em fumies fora, dic, bueno, adéu.
Vale de d'acord, no?
Sí, val. És una paraula que em va proposar l'Eduard, jo, la setmana passada, em va dir, et proposo la paraula Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, quina paraula Déu-n'hi-do?
Sí, Déu-n'hi-do és una paraula composta, no? I fins... Abans del 2016 s'escrivia Déu, com la paraula Déu, Nido, sense guionets. Però a partir del 2016 les paraules compostes, que la primera paraula, o sigui la de l'esquerra, va accentuada, es posa un guionet per unir-la amb la següent, no? Llavors, Déu-n'hi-do, s'escriu ara Déu en minúscula.
En minúscula?
Sí,
val.
Guionet.
Sí, mira, perdona que interrompi un moment, és que tenim a l'Eduard ja. També, així que ho escolti tot això, eh? Oi, Eduard? Bona tarda.
Bon vespre, bona tarda, com estem?
Bé,
aquí... Mira què explica l'Anna.
Sí, parlant de Déu-n'hi-do.
Sí, 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 t'estava escoltant. Endavant.
Bé, veus? Doncs... doncs això, no? Que ara s'escriu Déu, però en minúscula, guionet, ni, guionet, do.
Sí.
Aquest ni és N apòstrof, H, I. Déu-n'hi-do. Això en quant a la etimologia, no? I pot, la fem servir com a adverbi, no? Per dir força, bastant... i també la fem servir com a interjecció. Però us volia comentar alguna altra cosa. Sí, l'origen és la forma col·loquial de dir, que es deia a l'antic català, que dèiem Déu l'indoni, Déu l'indoni, no?
Déu l'indoni?
O sigui que realment ve de Déu, no? Déu l'indoni, no? I això ho vam transformar en Déu-n'hi-do.
Que és com un que Déu t'ho pagui, no?
Sí, que Déu t'ho pagui. Llavors, com a adverbi, doncs, per exemple, podríem dir tens gana? Tens gana? Déu-n'hi-do, vol dir tinc força gana. Com interjecció, com una exclamació enfàtica, no? He fet un negoci que Déu-n'hi-do el que he guanyat, no? També significa suficient, bastant. També fem servir el diminutiu Déu-n'hi-duret. No?
Déu-n'hi-duret?
Sí. Sí, sí. Que ho diem potser...
I com se deu dir, escriure Déu-n'hi-duret?
Igual.
Igual.
Déu.
Nei. I en més de do, duret?
Duret.
De duro?
Doret. Amo. Amo.
Doret. Ah, vale.
Sí, doret. El do.
Doret.
Meret. Vale. El fem diminutiu, vale. No? Déu-n'hi-duret el bé que va, no? Ho fem servir com una cosa enfàtica, però no tan gran com una altra, no? Doncs, doncs la teva filla toca el violí Déu-n'hi-duret, no? Volguem dir força bé, no? Força bé. Què més us puc dir del Déu-n'hi-do? A veure, que tinc aquí moltes coses...
Algú ha respost, Sergi? Algú s'ha animat a dir... No? No s'hi hem vist encore, de fer la translació no, en una altra llengua, no. Com deia
és que jo tinc la teoria que no existeix. Jo crec que no és possible.
Ara a veure,
en
Eduard...
En qualsevol context podem posar-li una traducció, però no que et serveixi per tot.
Sí, són traduccions, és veritat. Per exemple, com ho diríem en castellà? Déu-n'hi-do, eh? No està mal, eh? Saps? Déu-n'hi-do, com has crescut? Com has crecido? O sigui, no és, nosaltres amb una paraula li donem un munt de significats que en castellà, per exemple, han de fer servir diferents paraules. Déu-n'hi-do, com es compliquen per explicar una cosa senzilla. Hay que ver cómo se complican per explicar, no? Imagina't si
molt
serveix.
Molt versàtil,
sí.
El Déu-n'hi-do.
Dios santo, havia passat una eternitat. Déu-n'hi-do, no?
Quant
el temps que feia que no et veia, no? Déu-n'hi-do, qui és la teva amiga? Santo Dios, quién es esa novia que te has echado, no? Quan trobes a una amiga i dius, Déu-n'hi-do, d'on has tret aquesta amiga, no? Doncs, no sé...
A mi se m'ocorren diverses, eh? És a dir, si pots, en alguns contextos pots canviar-ho per hay que ver. Vosaltres, anda que no. Vosaltres,
sí.
té la marinera o mogollón, el que vulguis. Sí, tot, però,
Dios,
però no
santo,
hi ha una,
Dios.
Una expressió única.
Exacte, eh? Sí. Doncs la seva estrena a Barcelona també Déu-n'hi-do. Su estreno en Barcelona tampoco quedó corto. No?
La mira és bona.
Sí. Déu-n'hi-do el que diu. Uf, lo que dice. Uf, no? No sé què més dir-vos d'aquesta paraula.
Que ja... Déu-n'hi-do el que està omplint el programa, la paraula.
Sí.
Déu-n'hi-do si és versàtil.
Sí. Doncs bé, ja us he explicat que ara s'escriuen amb guionet les paraules compostes, quan el primer element o la paraula de l'esquerra, la primera, va accentuada, no? Tenim altres exemples: camí relé, mà llarga, pèl blanc, d'allà ahir. Tot això va amb guionet, eh?
Jo pensava que era aquella regla de la RSX, que si l'altra paraula comença... Però no facis cas, ja. Fa
deu
molt
ser
de temps.
Una altra norma.
Fa molt de temps que me vaig treure el C, ja quasi no recordo.
Després de mà, ciència-ficció, mira això que hem parlat ara. Una que m'agrada, que la parlaré el proper dia, cotó amb pèl.
Cotó amb pèl.
Ho deixo aquí.
Ho deixem aquí?
Sí.
I anem a la biblioteca del Contijoc, a veure què hi podem trobar avui.
Vinga.
Doncs vinga.
Eduard.
La biblioteca de Cal Contijoc.
Sí, senyor, m'encanta la cortineta. Però abans de res, per al·lusions amb el vitrienigma. Sí que l'havia enganxat l'altra vegada, però ja, m'ha sorprès quan ha començat a dir que tenia connotacions amb el Tintín, perquè si jo vaig pensar el mateix, però no, perquè és que quan parlava de levita, a mi se m'ocorria una tercera significació, i és levita com la prenda de roba.
La
levita la portava el professor Tornassol, que era un dels personatges de Tintín.
Ah, sí.
I quan ha dit el Tintín, dic que això vindrà per aquí, i no, ells s'han anat cap al Tintín i el Tíbet, que jo també l'havia llegit de quan era petitet. Però bueno, veig que tenim els referents comuns. I el vitrienigma d'aquesta setmana jo crec que també l'he tret. No estic tan cert o tan segur com la setmana passada, però jo crec que l'he tret. Que sí, per no perdre costum. Calla, no donaré pistes. Vinga, anem per feina, va. Avui parlarem a la biblioteca de Cal Contijoc d'un autor maleït, d'acord? Un autor que és de quilòmetre
zero. No seràs tu, no?
No, jo maleït, per Déu meu, que va. És un quilòmetre de quilòmetre zero i és un quilòmetre d'un autor que, malgrat la seva dedicació al llarg de dècades a l'estudi de la nostra terra i de la seva història, ha estat tradicionalment ignorat.
Ostres.
Per això és maleït. És un autor que, malgrat ser de quilòmetre zero, va haver d'emigrar i es va estar llargs anys lluny de casa, enyorant la seva terra i escrivint sobre ella, que és Montblanc i la Conca de Barberà. És un autor del qual els que es deien els seus amics fins i tot se'n van aprofitar de la seva obra. Imagineu-vos. Estem parlant d'en Ramon Cantó. Per alguns montblanquins, en Ramon Cantó no és un escriptor, sinó que és un carrer. És un carrer que surt des del carrer a prop de la plaça Major. Però com sol passar, els carrers, abans de ser carrers, eren persones. Mm-hmm. Menys el carrer de la Pedrera de Montblanc, el carrer de les Parres de l'Espluga o la Diagonal de Barcelona. Tota la resta, abans de carrers, eren persones.
Ah, jo pensava que la Diagonal era una dona. No.
Era, bueno, sí, no, que anava torta. Anava torta. Ramon Cantó, néixer a Montblanc l'any 1844. Judit, apunta a l'efemèride del 27 de juliol, que a més aquest any cau en dimecres i podem celebrar el naixement d'en Ramon Cantó.
Bueno, però no vindrem aquí, farem festa.
Com que no? Bueno, però farem això, home, sí, farem una trucadeta, farem, sí, home, sí.
Ell és una font... No, que no fem programa.
El juliol
fem vacances. Sí, home, només per això valdrà la pena fer programa, per recordar en Ramon Cantó, autor maleït, ignorat i espoliat.
Ostres, bueno,
sí, Déu-n'hi-do. El fet és que era una família amb pocs medis, amb pocs mitjans, però tot i així li van poder pagar la carrera de mestre, una carrera molt noble, però que en aquells temps estava molt maltractada.
Sí, més pobre que un mestre d'escola.
Sí, i llavors encara més. Tant és així que va haver d'emigrar a Barcelona amb la seva dona i els seus fills a malviure allà fent de mestre en una escola del barri de l'Eixample. S'hi van estar molts anys, i de fet no va poder tornar a Montblanc, va morir a Barcelona, tot i que va fer algunes escapadetes a Montblanc. Durant el seu llarg exili a Barcelona, sempre va enyorar Montblanc i va enyorar la Conca, i totes les estones lliures i els pocs calorons que podia estalviar els dedicava a comprar i estudiar documents antics per abordar el seu gran projecte, un projecte ambiciós que va tenir tota la seva vida, i és escriure una monumental història de la il·lustre i reial vila ducal de Montblanc.
Sí,
era un compendi de tot allò que va poder recollir i documentar sobre Montblanc, d'història, societat, urbanisme, política, de tot.
Llavors ho va replegar al Palau d'Urset.
Bueno, aquí arribarem. Va fer cinc volums immensos, eh? O sigui, jo els he pogut consultar i realment és impressionant. O sigui, i amb algunes coses barreja un detall d'una qualitat impactants. Per exemple, recordo que va fer uns plànols de com se suposava que era el convent de Sant Francesc, que ningú l'havia vist, i vaig agafar aquests plànols, els vaig sobreposar amb els plànols que van fer els arqueòlegs quan van fer la restauració de Sant Francesc i encaixaven perfectament. O sigui, que el tio era un crac. De fet, si teniu present, aquí al costat, el portal de, aquí Montana, el portal de Sant Francesc, que s'ha reconstruït en dues torres, sí, que ha sigut bastant, bastant polèmica,
sí,
doncs amb l'expedient que l'Ajuntament va posar per sol·licitar el permís de reconstrucció, va incloure un gravat d'en Ramon Cantó que havia fet de còmode el portal en dues torres.
Uh-huh.
Vull dir que l'home ja hi era allà. També és veritat que d'altra vegada patinava i deia que Montblanc, coses com que Montblanc es va fundar en temps dels romans. Bueno, també tenia una mica així les seves coses. El fet és que tota aquesta obra no li van reconèixer mai i fins i tot va intentar que l'Ajuntament de Montblanc li comprés per la quantitat de 25 pessetes i l'Ajuntament de Montblanc va dir que no tenia ni 25 pessetes amb la qual es va quedar amb les ganes.
Bueno, però 25 pessetes llavors potser eren molts quartos, tampoc no ho sabem, eh? Com anava la passeta, llavors?
Eren diners, però per una feina de 25 anys, t'asseguro jo, que no era prou diners. No era prou diners.
Uh-huh.
Al final, l'Ajuntament sí que li va comprar, però li va comprar amb el seu fill, que el va malvendre quan ell ja era mort, per fer uns diners, perquè bueno, se les veien i se les desitjaven per sobreviure.
Uh-huh.
No li van fer cas. El fet és que quan estava a Barcelona es va relacionar amb montblanquins que vivien per allà i que també eren amants de les lletres. En particular, es va relacionar amb dos que eren prou coneguts a Montblanc. Un era en Palau i Dolcet, que també és un carrer de Montblanc, allà a Sant Maties, i l'altre era en Poblet i Teixidor, que és el carrer on hi ha Ràdio Montblanc. O sigui, veieu que tot acaba lligant, d'acord? El fet és que si mireu la guia del Palau i Dolcet, que fa uns dies tu, Judit, esmentaves, que havia parlat en Josep Maria Porta,
sí,
les il·lustracions que posa Palau i Dolcet a la seva guia són plagis exactes de les il·lustracions que havia fet en Ramon Cantó. Còpies. Si en Palau i Dolcet no va tenir cap escrúpol en plagiar el seu amic i mai no li va reconèixer l'autoria. Déu-n'hi-do, eh? I Palau i Dolcet és un dels nostres...
No va ficar la fuente, simplement això.
Què va. I l'altre cas és el de Poblet i Teixidor. El fet és que dels 5 volums d'en Ramon Cantó només se'n conserven 3. Els altres dos es van cremar durant la guerra. Quan va esclatar la guerra es va fer una pira allà a baix al Pont Nou i van començar a tirar. I alguns montblanquins doncs, van aconseguir rescatar un. Els altres dos on són? Són a l'arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Per què? Perquè en Poblet i Teixidor, que era el secretari de l'Ajuntament i era un llest, va agafar els volums que havia venut el fill del Cantó i l'havia deixat a l'Ajuntament i se'ls van dur a casa seva. I de casa seva se'ls van endur els camions de la Generalitat que es van endur tots els arxius a la Poblet i anys després el propi Josep Maria Porta i en Gabriel Serra els van trobar a l'arxiu de la Corona d'Aragó. És a dir, gràcies als amics Palau i Dolcet, que li va expoliar, i en Poblet i Teixidor, que se li van dur els volums i van desaparèixer, li van desfer tota l'obra, amb el pobre home. O sigui, Montblanc ha estat realment molt injust amb Cantó, històricament. De totes maneres, es va fer fa no massa un desgreuge. El 2015 se li va fer un homenatge. Apunta la Judit, apunta l'efemèride, el 14 de juny, tot i que cau en dimarts. El juny encara fem programa.
Estem fent el penúltim per aquí, el darrer.
Doncs celebrarem l'homenatge que se li va fer el 2015 i es va convidar a la família, els descendents de Ramon Cantó, i se'ls va fer entrega d'una còpia de tot el, digital de tots els documents que havia escrit el seu avantpassat.
Vale? Però es conservaven, però, no?
Bueno, es conserven dels 5, es conserven 3, un a l'arxiu comarcal i els altres dos a l'arxiu de la Corona d'Aragó, el que passa que ara tot està accessible per internet. Afortunadament està tot digitalitzat i accessible. D'acord? Ara bé, el detall final, és que el més curiós de la història d'en Ramon Cantó és que ningú sabia què se n'havia fet d'ell. Quan va morir, l'any 1896, ningú sabia on va ser enterrat. Sabíem que havia mort a Barcelona, amb la qual Montblanc no hi era. Però hi a Barcelona. Jo vaig mirar els registres dels cementiris, però no el vaig trobar, no apareixia. Llavors, potser va anar a parar una fosa comú. El fet és que la resposta me la va donar la neta del propi Cantó. Vaig tenir el privilegi d'entrevistar-la, quan tenia 92 anys, la dona, i el cap molt clar. I quan li vaig preguntar, em va dir, diu, quan l'avi va morir, jo no tenia calés. La família no podia pagar-li ni un enterrament amb tots els ets i uts. Diu, però vam tenir sort, que com era un bon il·lustrador, en Ramon Cantó era bon il·lustrador, tal com sabia en Palau i Dolcet, col·laborava molt amb una editorial famosa en aquells anys que es deia Editorial Pelosier, que publicava molts llibres il·lustrats, llavors no hi havia massa fotografies, i jo que era tan bon dibuixant que se l'estimaven molt, la família Pelosier s'estimava molt amb el Ramon Cantó, i quan va morir van acollir les seves despulles amb el propi panteó familiar de la família Pelosier. La qüestió és, el nom de Pelosier us sona?
Sí.
Sí, oi? Elisenda Pelosier, la presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Doncs aquesta és descendent de la família que tenia l'editorial. Fa uns mesos hi vaig parlar amb la Elisenda Pelosier i li vaig dir, home, la seva família té un mort que és de Montblanc. Clar, se'm va quedar una mica
sorpresa.
Que bèstia. I clar, després li vaig explicar una mica millor i tal, i es va molt interessada i em va posar en contacte amb el seu pare, que és el que és un lletre ferit, està buscant, i està buscant la documentació que certifiqui que en Ramon Cantó està enterrat al panteó familiar de la família Pelusier al cementiri de Montjuïc de Barcelona. Quan ho sabem, quan me n'assabem, i ho sàpiga, no patiu, que us ho compartiré.
Ostres, molt bé, bona molt aquesta, bona. Molt bé.
La història d'en Cantó.
Molt bé,
aquí
molt bé.
Aquí s'acaba la secció.
I no hi ha pregunta, que guatxi.
Home, em tens una mica de tabalat i acoquinat, Judici, més, que sempre t'ho prens tan malament de la pregunta. A més, tampoc voldria... a més, la pregunta de la nit és el britanisme. No l'aliem. Que per cert, sé la resposta. Us ho he dit, que sé la resposta?
Sí.
Has comentat que creies que la tenies. Però
ens ho has d'enviar al grup, perquè no podem...
L'ingredient més mentider del panellet, tu.
Set lletres.
Exacte.
Sí. I donaré pistes. Té vocals i consonants.
Ah, està bé.
No en donis més, que ja la gent ja...
Ara ja està.
Facis més spoilers,
Ara ja està.
Doncs fins aquí el Pàgina 107 i ara donem pas a l'Ajuntament de Montblanc.
Avui ja ple, sí, avui vagi acabem més d'hora. Eduard, moltes gràcies.
De setmana vinent.
A vosaltres.
Adéu, salut. Adéu, Tom, adéu.
Adéu-siau.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.